Mentre esperem per començar, bé, sóc Joan Roca, el director del museu, acompanyo aquí a l'ajudi de la conferenciant. Un detall, per una raó tècnica d'aquelles tontes que a vegades passen, no ha sortit imprès el programa del Centre de Recerca del Museu, però aquí fora en teniu còpies per si voleu tenir doncs, allò, la informació essencial, doncs ja la tenim a punt, només que està penjada a la web, però per una qüestió, dic, allò que passa a vegades amb les impremtes s'ha hagut de repetir i no és aquí imprès. Bueno, trobaran allà fora si volen, igual que si s'apunten per rebre informació per via directa, per correu electrònic, doncs va molt bé, perquè així doncs, els hi podem enviar més fàcilment. Bueno. Bé, doncs sembla que ja és l'hora, podem començar. Doncs avui tenim el goig de tenir amb nosaltres la doctora Judit Urbano, amb qui personalment ens vam conèixer parlant de la Casa Gralla, una casa que va fer parlar molt i potser farà parlar molt altra vegada. I arran d'aquests projectes que anàvem parlant de les troballes a l'entorn de la Casa Gralla, doncs, clar, ben aviat es va fer evident que aquesta línia de treball de la doctora Urbano referida a tot el tombant de segle és de gran interès pel museu. De fet, aquesta ambició de capitalitat de Barcelona, metròpoli industrial en aquells moments, punt neuràlgic d'una Catalunya renaixent, ciutat que es presenta davant d'Europa, en fa un període especialment ric que des del Centre de Recerca del Museu mirem d'esperonar amb alguns treballs propis i que, per sort, com que no arribaríem gaire lluny, tenim tots els treballs que des de diferents àmbits acadèmics es van fent al respecte. Avui, com sabeu, doncs parlarem, com diu el títol, de l'arquitectura eclèctica a Barcelona del tombant de segle, August Font i Carreres 1845-1924. També, d'alguna manera, és la forma de fer, a la manera que ho fem aquí al MUBA, la presentació d'un llibre que, per estalviar-vos mal de caps, podeu doncs la central doncs ha posat la paradeta baix. He d'agrair que ho facin, perquè si fos pels que venen de vegades, doncs potser no ho farien, però és important que tothom que el vulgui el pugui adquirir, encara que potser molts ja el tenen, oi? Doncs bé, la Doctora Urbano és llicenciada i doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i és professora a l'Escola Superior d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. Dona amb moltes inquietuds, si es mira el seu currículum s'ha vist que no només li ha interessat la ciència, sinó també li ha interessat el saber-la mostrar, el saber-la explicar, treballant en museus, treballant en projectes de ciutat. Una mica el motiu de fons és Barcelona, i dins d'aquest motiu de fons i d'aquesta època doncs, tan fèrtil i tan rica, s'inclou doncs, el que va ser doncs, el tema de la seva tesi doctoral i el que és aquest llibre sobre eclecticisme i arquitectura August Font i Carreres 1845-1924, publicat per Duxelm. Hi ha també moltes altres obres. Aquí ens podríem passar doncs, la tarda en comptes de fer tota la conferència llegint tots els articles, conferències, etcètera, etcètera, capítols de llibres, però també hi ha un altre text que mostra el que els deia d'aquesta ambició d'anar des del que és els plantejaments substancials, el que és tota una anàlisi més, diguem-ne, àmplia que permeti situar-ho en el context d'avui en dia, que és el motiu de l'altre seu llibre, que es diu en anglès i en castellà, ho llegiré en castellà, Arquitecturas genéticas 3, nuevas técnicas biológicas y digitales, que va publicar Sitesbooks i l'ESARC, l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. Amb la Judit esperem que no sigui l'última vegada que ens hi trobem, esperem que avui sigui doncs, el començament d'una trajectòria llarga. També voldríem saludar a través de la teva presència aquí doncs el fet que la Universitat Internacional de Catalunya, amb la qual alguna ocasió de col·laborar hem tingut, però esperem tenir-ne més en el futur, doncs es faci present a través de les activitats del Centre de Recerca i Debat del MUBA. Moltes gràcies i com que avui en dia si en volen saber més només han de clicar per internet, potser val més deixar-li temps a la paraula, que és el que per internet no trobaran.
Bé, doncs, moltes gràcies al director del museu per convidar-me i al museu doncs, per fer possible que avui sigui jo aquí. I doncs, sense més, començarem. Vostès saben que Barcelona és una ciutat amb 2.000 anys d'història, que tenim des d'un passat romà els edificis més avantguardistes i més innovadors que podem trobar avui dia al carrer. Per tant, és una ciutat que ens mostra molt bé els diferents estils arquitectònics que s'han anat succeint al llarg de la història. Però molts de nosaltres, quan parlem d'arquitectura de Barcelona, o a una gran majoria, segur que pensem en arquitectura i Barcelona i pensem en el modernisme. El modernisme perquè és un dels moviments més importants i més ben representats i alhora ha estat un dels més estudiats. Podem recórrer una gran quantitat de llibres, no?, si en volem saber més, sobre els arquitectes Gaudí, Domènech, Puig, o sobre les seves obres, la Casa Batlló, la Pedrera, la Sagrada Família, el Palau de la Música, evidentment. No? Però hi ha una altra Barcelona que començà una miqueta abans i que després en fou contemporània d'aquest modernisme. Clar que el modernisme fou una transgressió allò establert, fou un trencar, una voluntat de trencar amb allò acadèmic i per això és un dels grans moviments de la història de l'art i de l'arquitectura. Aquest fet ha propiciat aquest interès que tenim tots, no? Jo també, per aquesta matèria, però a la vegada, i gairebé de manera involuntària, ha fet un efecte contrari en aquest tipus d'arquitectura que jo els hi comentava. No? Tot aquell que no pertanyia a aquest corrent modernista, doncs alguna vegada se li ha deixat una mica de banda. Edificis historicistes, edificis eclèctics, que són dels que parlarem avui, més lligats, com deia, amb aquests postulats academicistes amb els quals el modernisme va trencar i ho va aconseguir, i per això ens agrada tant també, però aquests edificis més històrics, més eclèctics, es continuaven vestint a la ciutat de Barcelona i de la mà de molts altres arquitectes, ara desconeguts, però que d'alguna manera també van contribuir a la imatge de la ciutat que tenim avui. i un d'ells va ser August Font i Carreras. Abans de centrar-nos però amb el personatge i amb els edificis que va fer, m'agradaria parlar una miqueta, introduir breument, el que passava en el segle XIX en arquitectura a nivell europeu, no només aquí a Catalunya o Barcelona, sinó a nivell europeu breument. D'una banda, el segle XIX imperava el neoclassicisme, que són tots aquells edificis inspirats evidentment doncs, en el passat clàssic, sigui grec o sigui romà, i després l'historicisme, això que acabo de dir ja diverses vegades. L'historicisme el que feia era agafar diferents estils del passat, per això se'n diu historicisme, perquè sempre agafa estils històrics, per fer diferents edificis, i aquests estils els agafa a gust de l'arquitecte o a gust del client, o de vegades per la tipologia d'edifici que has de fer. Per exemple, si es tracta de fer una església, doncs tenim bastants números que s'agafi un neogòtic. S'agafa el gòtic com a element del passat per interpretar, podríem dir, i com el gòtic és un estil de l'època medieval, ara no en podem dir gòtic al segle XIX, per tant li diem neogòtic. En el cas, doncs, per exemple, de que vulguem fer una plaça de braus, com per exemple les Arenes, que ja en parlarem avui, doncs s'agafa aquest estil arabitzant. No? L'arquitecte s'influencia en un estil més d'arquitectura àrab. Per tant, moltes vegades, depèn de l'edifici, també s'agafa un estil o altre. Perquè hem de tenir en compte que els arquitectes en aquell moment doncs, eren uns grans coneixedors de la història de l'arquitectura, no? I dels estils, i portaven a terme els seus edificis pensant en aquests revivals, podríem dir, del passat. El domini, evidentment, de la composició arquitectònica era clau, no? O sigui, agafar els elements del gòtic o del romànic o de l'arquitectura àrab i conjugar-los, de fer aquesta composició arquitectònica que ho sabien fer molt bé perquè evidentment a les escoles d'arquitectura és el que s'ensenyava. Aquests historicismes s'ensenyaven en aquell moment. Tot i això, cal dir que els arquitectes eren ben conscients en aquell moment, al segle XIX, d'aquesta crisi d'arquitectura, perquè això era una crisi. Per què era una crisi? Perquè no hi havia cap estil nou, no hi havia cap estil propi del segle XIX, que és el que ells volien, no? Trobar un estil, si bé l'època medieval hem dit que hi havia el romànic, hi havia el gòtic, el renaixement, doncs l'estil renaixentista, al segle XVII hi havia el barroc, cada segle més o menys ha anat tenint els seus estils. Però al segle XIX no n'hi havia cap, i això evidentment els preocupava. En els congressos d'arquitectura, ponències que ells fan, debats, alguns discursos, es veu aquesta preocupació. Segurament un dels que més coneixem és l'article que va escriure Lluís Domènech i Montaner, que va ser publicat a la Renaixença, a la recerca d'una arquitectura nacional. Aquest és el més conegut, però és que n'hi ha molts. Si comences a mirar, sobretot els congressos d'arquitectura, moltes de les seves ponències tenien aquesta preocupació de trobar un estil del segle XIX. En el cas d'August Font i Carreras, ell tenia la seva esperança posada en el ferro, en el nou material del segle XIX, que és el ferro. Ell veia l'aplicació d'aquest nou material en l'arquitectura com una possible solució en aquest problema. Com si el nou estil hagués de sortir a partir d'aquest ferro, no? D'integrar el seu ús en l'arquitectura. D'aquí que molts comencessin a experimentar, en aquest sentit, aplicant el ferro en els seus edificis. Bé, a mi m'agrada molt, per il·lustrar tot això que els explico, aquest quadre de Charles Robert Cockerell, que es diu El somni del professor, que per mi el títol fantàstic seria L'arquitectura del XIX, perquè aquí veiem que tant a la primera part a baix tenim edificis egipcis, no? També al darrere de tot poden veure les piràmides de Giza, en una segona filera veiem molts temples grecs i romans, es pot veure també el Panteó amb la seva cúpula, veiem la cúpula de Brunelleschi del Renaixement a mà dreta, veiem també al fons el Vaticà, veiem moltes punxes, moltes agulles, no?, que sorgeixen d'aquest gòtic, potser més centre-europeu en aquest cas. Per tant, és com totes aquestes cosetes que anaven passant en el segle XIX, tota aquesta amalgama d'estils que es donaven en aquest moment. Bé, fruit de tot això apareix el que en diem l'eclecticisme. Com definiríem eclecticisme? És un període molt criticat, perquè és una barreja d'estils No només faig neogòtic o faig neobarroc, sinó començo a barrejar una mica d'aquí i una mica d'allà. I a més hi barrejo diferents materials, ceràmica, maó, pedra, amb la qual dona lloc a uns edificis una miqueta coloristes també. I clar, això va ser molt criticat perquè, bé, no va anar gaire més enllà. Però hauríem de revisar una miqueta aquesta crítica en aquest terme per entendre que l'eclecticisme va ser justament allà on aquests arquitectes van trobar una via d'experimentació. Sabem que hi ha un problema, sabem que hi ha una crisi arquitectònica, anem a mirar d'experimentar, anem a mirar de trobar altres coses. I per això es dona aquest provar, aquest experimentar amb aquestes, per buscar una arquitectura adient als nous temps i a les noves possibilitats constructives, perquè també el ferro doncs, formava part d'aquests experiments. No? Bé, llavors ja, si passem al nostre protagonista d'avui, l'August Font i Carreras, com veieu, 1845-1924, és gairebé contemporani a Gaudí, Domènech i Montaner, que neixen el 52, el 50, moren també el 24, el 26. El que passa és que ell és una miqueta més jove i, per exemple, August Font i Carreras va ser professor de Gaudí a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Bé, ell va ser un arquitecte eclèctic, totalment. Ell es va formar a Madrid, perquè a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona encara no existien aquí, sobre el 75, i allà té una formació, la formació que tenien en aquell moment els arquitectes del 19, que val la pena doncs, parar-nos una miqueta. Ell tenia com uns grans blocs d'estudi no?, a les escoles d'arquitectura. El primer era les Beaux-Arts, no?, que en diríem les Belles Arts. I d'això en tenim algun exemple en alguns dels dibuixos que ara estan al COAC, al Col·legi d'Arquitectes, és on hi ha el llegat d'August Font i Carreras. Aquests dibuixos tan magnífics els va fer amb 17 anys, abans d'anar a Madrid a fer arquitectura. Aquests dibuixos els va fer a la Llotja, on feia cursos de dibuix. L'arquitecte dibuixa molt bé en el segle XIX, és un gran coneixedor del dibuix. A part d'això tenim un altre gran bloc, que evidentment és el bloc tècnic, igual que avui dia, no? Els arquitectes d'aquell moment en sabien molt de càlcul, d'estructures, de materials, de construcció, tot això era el gran altre bloc que evidentment estudiaven. Després hi havia el bloc de projectes, que era doncs, el més creatiu, i després hi havia el gran bloc que abans hem esmentat, no? Composició arquitectònica, és a dir, història dels estils del passat. I això ho coneixien molt i molt bé. Bé, ell va ser una persona molt influent en la seva vida. Ell va estar molt ben connectat socialment, va tenir com a clients membres de l'aristocràcia, famílies benestants, institucions com l'Església, ja ho veurem, o per exemple l'anomenada Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que seria avui la Caixa, no? Doncs va fer també diverses sucursals que ja veurem. El problema no és en vida, el problema d'August Font és a la seva mort. Perquè August Font, a la seva mort, podem dir que la fortuna crítica ja no el va acompanyar més. No? Ell, quan es va morir, va quedar en el gran oblit, com la majoria d'aquests arquitectes historicistes i eclèctics. I clar, com als anys 70, es va començar als anys 70 del segle XX, vaja, no? del 1900, es va començar l'interès pel modernisme, van començar a sortir no? tots els llibres, des del Cirici, en Boigues, etc., que parlaven del modernisme, etc., cada vegada més fins convertir-se el modernisme en el fenomen d'avui dia, doncs aquest interès va deixar fora irremediablement a tot aquell arquitecte, com deia abans, que no fos modernista, com era el cas d'August Font i Carreras. No? Bé, aleshores, si els sembla, anem a veure una miqueta la trajectòria, les obres que va fer, per veure aquest tastet que fa pels diferents estils. Anem cronològicament, la primera obra important d'August Font i Carreras va ser l'església Sant Just i Pastor, que tenim molt a prop d'aquí. Aquesta era la imatge d'aquesta església a mitjans del segle XIX i el projecte que va fer August Font i Carreras, com veuen, perquè té aquest nàrtex, no? Aquí hi ha el campanar, evidentment, que ens indica molt bé que és una església, però la resta de l'edifici sembla una casa de vivendes gairebé, perquè hi havia oficines, hi havia l'arxiu i les oficines de la parròquia. Aleshores ell fa aquest projecte, que és el que tenim avui, menys una torre que no es va poder construir, i aleshores ell li dona aquesta imatge que veiem avui, aquesta visió tremendament neogòtica. Aquí era fàcil de triar, perquè la Sant Just i Pastor ja era una església original gòtica, per la qual cosa l'únic que fa és posar-li aquesta façana amb el mateix estil, que sigui un estil unitari amb el que ja hi ha a l'Església. No? Bé, també un apunt en aquí, aquesta, quan jo estudiava aquest edifici per la tesi, a tota la bibliografia que vaig consultar, posava que la façana de Sant Just i Pastor era del senyor Josep Oriol Mestres. Quan vaig anar a l'arxiu, no hi ha cap entrada als llibres d'obra de Josep Oriol Mestres. Hi ha el projecte signat i la memòria de l'August Font i Carreras. Això són petites coses que et vas trobant, que et dones compte d'aquest desconeixement, no, de la figura d'aquest senyor. Suposo que aquest equívoc de Josep Oriol Mestres va venir perquè després ells van col·laborar molt estretament, com ja veurem ara, a la Catedral de Barcelona. Suposo que una mica el tema aniria per aquí. Bé, doncs passem a la Catedral de Barcelona, que és una història que suposo que ja coneixen una mica, és coneguda, és molt interessant, l'explicaré breument. Aquesta era la imatge, no, de la Catedral de Barcelona al segle XIX, una façana molt criticada, no, perquè no feia el goig que feia l'interior de l'església. Saben vostès que aquesta catedral es comença el 1298, però al segle XV hi ha problemes de diners i es fica aquesta paret tan senzilla, no, que efectivament doncs, no li fa costat al resta de l'església. Aleshores, aquí entra el tema del senyor Manel Girona. Manel Girona era un banquer, com vostès saben, però resulta que Manel Girona havia fet un any d'arquitectura a Madrid i havia estat company de Josep Oriol Mestres. Josep Oriol Mestres en aquell moment era l'arquitecte de la Catedral de Barcelona i l'August Font era el seu ajudant. Bé, doncs havien fet coneixença doncs, amb Manel Girona, ell havia deixat la carrera per dedicar-se a la banca i resulta que Manel Girona està empenyat en pagar la façana. Bé, primer va voltar molt i va buscar molts de diners per tot arreu, però ni l'església, ni la Real Academia San Fernando, ni la reina regent que la van a veure també, ningú estava disposat a pagar ninguna pesseta, per tant al final va dir, bueno, doncs ja la pagaré jo. Molt bé. Aleshores, mentre ell anava fent això, es tenia un dibuix del mestre Carlí, que és un mestre alemany, que en el segle XV va deixar un pergamí, que encara avui es pot veure a la catedral, sobre el frontis, el que seria la part central de la façana de la catedral, que seria això que veiem aquí en un gravat. Sí? Bé, inspirant-se en això, com que el senyor Manel Girona li agradava dibuixar i havia fet un curs d'arquitectura, va fer un projecte per la façana, que seria aquest que veuen vostès, que si veuen la part del frontis, la part del mig central, és la part del mestre Carlí. Això data de 1880. Després en va fer un altre, que l'un és igual, l'únic que té és que el cimbori el fa amb tres cossos. Bé, alhora li va dir al Josep Oriol Mestres, escolta, fes un estudi de la catedral i presenta'm idees. El Josep Oriol Mestre, molt abans, el 1860, que és quan ell primer comença a pensar en aquest tema, fa diferents projectes, fa aquest, no, amb dues torres laterals, amb un cimbori, com poden veure, doncs molt bastant alt. Fa aquest, una miqueta més pintoresc, no, amb aquesta rosassa, amb aquesta galeria, amb un cimbori molt més baixet. I amb August Font, el seu ajudant a la catedral, fan aquest projecte, que manca de torres laterals, però té un cimbori amb una agulla una miqueta baixa, si es fixen. Què passa? Que com que això que es movia el tema de la façana va córrer, es va presentar un altre projecte, que era el de Joan Martorell. Joan Martorell, saben vostès que havia participat, bueno, havia fet ja el convent de les Adoratrius, allà al carrer Consell de Cent amb Casanova, i també havia fet l'església del Passeig de Sant Joan de les Saleses, que tenen certa reminiscència, no, en aquest projecte. Bé, aquest projecte, com vostès veuen, té molta influència del gòtic que anomenem victorià, un gòtic anglès molt recarregat, molt ornamentat, ple d'escultures. De fet, aquí hi ha hi ha la Verge de la Misericòrdia al Mainell, hi ha el timpà, hi ha el Judici Final, hi ha els apòstols, els brancals, hi ha una galeria, que no sé si poden veure per aquí, aquí, aquesta galeria d'aquí, on hi ha els sants patrons de la ciutat, posa aquí dues estàtues equestres, dues estàtues a cavall, una on hi ha Sant Jaume patró d'Espanya i a l'altre Sant Jordi el patró de Catalunya. Bé, com podem veure, amb aquestes dues torres laterals i una agulla que anava fins als 97 metres d'alçada. Aquest projecte a Barcelona va fer furor. O sigui, la gent, els arquitectes, els historiadors, a tothom els agradava molt aquest projecte. Però què passa? Que tot havia de passar per la Real Acadèmia de San Fernando, quan eren aquests tipus d'edificis, no? I aleshores, a la Real Acadèmia de San Fernando, quan veu tots aquests projectes que jo els acabo de mostrar, que serien tots aquests, els dos de Manel Girona a dalt, a baix els dos de Josep Oriol Mestres sol i el de Josep Oriol Mestres amb August Font i finalment Joan Martorell. Bé, quan això ho veu la Real Acadèmia de San Fernando, home, és graciós perquè desestimen tots els projectes de Josep Oriol Mestres. Per què? Perquè Josep Oriol Mestres, com que el Manel Girona no tenia el títol d'arquitecte, no podia signar. I aleshores li va demanar a Josep Oriol Mestres que li signés els seus dos projectes. O sigui, sortia ell com a autor, ojo, sortia ell com a autor, però signava, validava en Josep Oriol Mestres. Llavors la Real Acadèmia de San Fernando diu, home, si vostè m'està validant aquests dos projectes, els altres tres que vostè em presenta no cal que els mirem, perquè vostè ja està validant aquests dos amb la seva signatura. O sigui que ràpidament se'l van treure de sobre. El tema anava amb el del Joan Martorell, perquè tot Barcelona estava per aquest projecte. Llavors ells diuen coses com, per exemple, diu, a veure, on està això? Aquí, diu, no parece en consonancia, diu, una obra ostentosa y espléndida, que no parece en consonancia con la decoración sobria ni con las modestas proporciones del edificio. Las esculturas, aparte de no tener precedente en la arquitectura ojival de Cataluña, exigen mayores espacios para su desarrollo, como lo vemos practicado con éxito en Reims o en Nuestra Señora de París. La piedra no es consistente para aguantar tanto peso de la aguja, según los académicos de la Real Academia de San Fernando. Y al final digo una frase que a mí es la que más me agrada, porque digo, y ni el señor Girona ni nadie quiere pagar esta ejecución. Jo penso que amb això ja està tot dit. Qui paga mana, i evidentment el senyor Girona no estava disposat a pagar un projecte que no fos el seu. És així de clar. I llavors el que jo veig que la Real Acadèmia de San Fernando fa és treure una miqueta com pot i adjudicar-li doncs el senyor Girona. Evidentment els que havien de fer el projecte era el Josep Oriol Mestres i l'August Font, perquè eren els senyors que treballaven a la catedral. Llavors què va passar? Bé, doncs que es va posar la bastida, es va fer la façana i tenim aquest resultat. Això és el resultat al 1890. El 1890, sempre per la data de Santa Eulàlia, sempre és quan s'inaugurava i es traien les bastides, etc. El 1890 l'aspecte és aquest. El Josep Oriol Mestres en aquell moment s'acaba de morir, però és ell l'artífex d'aquesta façana. I el clamor, la polèmica, tant als diaris com la gent, els arquitectes, etc., és tan gran que es torna a posar la bastida i a August Font li diuen, fes el que puguis, però això s'ha de canviar. I aleshores August Font hi fica uns afegits. Hi fica les dues torres, si es fixen, dels costats, i ornamenta, fica gablets, fica florons, fica més decoració. Després ve el cimbori, perquè aquí s'ha de projectar la part del cimbori. I August Font fa el seu projecte. Aquí tenim algunes fotografies on es veu com es va vestint el cimbori amb el muntacàrregues, etc. I finalment doncs, el cimbori que veiem. Què passa? Que aquest cimbori, segons el que ell va presentar a la Real Acadèmia de San Fernando, en August Font, aquest cimbori havia de tenir 75 metres. Durant la construcció el va allargar a 90. Pensem que el de Joan Martorell en tenia 97. Clar, entre les torres laterals, la decoració i el cimbori, a August Font se li va criticar molt i se li va dir que el que estava fent era copiar aquell projecte de Martorell que tothom havia dit que no i ara de cop i volta la façana cada vegada més s'assemblava al projecte que no havien volgut. No? Per tant, va ser un projecte, com poden veure, bastant farragós, bastant polèmic i de fet polèmic fins al final. No? Bé, canviem de tema, canviem ja de la catedral a altres edificis i a més en càrrecs molt institucionals. Estem a l'Exposició Universal de Barcelona l'any 1888. Pensin que tot això que els he explicat de la catedral va des de l'any 80 fins a l'any 1913. El 1913 és quan s'acaba finalment el cimbori. Bé, ara retornem al 1888 perquè quan va haver-hi l'Exposició Universal de Barcelona, saben que el que es va encarregar de tot una mica del tema d'arquitectura era Elies Rogent. Elies Rogent va ser mestre de l'August Font, va ser molt amic, va ser mentor, va ser la persona que el va introduir en el món de l'arquitectura. I va ser ell el que, com que va ser primer director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, el va posar com a professor. O sigui, August Font és dels 8 primers professors de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. I en aquí va passar el mateix. Ell tenia una sèrie d'edificis que s'havien de fer i els va anar donant als arquitectes doncs, que ell coneixia. A l'August Font li va donar aquest d'aquí, que és el Palau de Belles Arts, que estava, si això és el parc de la Ciutadella, com poden veure, estava aquí davant, o sigui, fora del parc de la Ciutadella, just creuar el carrer amb esquerra. Malauradament, l'any 42, doncs, aquest edifici es va tirar a terra, i ara n'hi ha un de bastant lleig, però bé, és una pena doncs, perquè es va perdre. No? Bé, aquest edifici, anem a veure una mica com era, era un edifici, com veuen, inspirat bastant amb els edificis més francesos, en els palaus més francesos, però l'interès d'aquest edifici no era tant aquest eclecticisme que té a fora, sinó l'interior, perquè l'interior tenia una gran sala, com poden veure a la dreta, és la planta, una gran sala diàfana coberta per una estructura de ferro. Ja els he comentat abans que ell sempre que podia utilitzava el ferro de manera estructural. A vegades el tapava, a vegades no. En aquest cas no, en aquest cas era una estructura vista que li va fer Juan Torres Guardiola, que era també un company seu a l'Escola d'Arquitectura, també era professor i era especialista en estructures de ferro. I llavors aquesta estructura li va fer en Torres Guardiola. Aquí es veu molt bé en l'etapa de construcció aquesta estructura. I a baix hi ha una imatge, perquè vostès vegin la cabuda que tenia no? doncs aquest interior, de la inauguració de l'Exposició Universal. En aquest edifici es va fer la inauguració i també la cloenda de l'exposició. I després es van fer moltes exposicions, sobretot de belles arts, de peces de museu, diguéssim, i també es van fer concerts, jocs florals es van fent aquí. Va ser un edifici molt utilitzat per moltes coses, fins, malauradament, doncs, el seu enderrocament. Un altre dels edificis de Font, també molt diferent al que acabem de veure, no? que és el Palau de les Heures. Això saben que està diguéssim, al districte d'Horta, actualment és de la UB, i és un palau inspirat en els palaus del migdia francès, no? sobretot en el Palau de Chambord, per la seva planta, és una planta rectangular amb torres als costats, però això era d'una família, era de la família Gallart, que els hi va fer dos edificis, un a la Rambla Catalunya, de pisos, i aquest que era pels estius. El Palau de les Heures és interessant, perquè, com veuen és una casa enorme, perquè era per la família, però una família molt extensa, molt extensa . Era pels tiets, pels cosins, pels cunyats, i que havien tots aquí dintre. I interessant és el tema del jardí, perquè l'August Font també va dissenyar els jardins amb terrasses i en diferents estils, jardí romàntic, jardí francès, jardí italià. Això també ho va fer una mica abans a Can Feu, al castell de Can Feu de Sabadell, també va fer el disseny dels jardins i del bosc de Can Feu. Una altra cosa molt diferent, que ja hem explicat una mica abans, és la plaça de Braus de les Arenes. I aquí torno a insistir en el tema que dèiem al principi, no? No sé si vostès se'n recorden quan va haver-hi tota la polèmica de què es feia amb les arenes, no? Si es tirava, no es tirava, es recuperava, no es recuperava, la tirem a terra, fem tot de nou, s'aprofita, no s'aprofita. Clar, si aquest edifici hagués sigut de Domènech i Montaner, de Puig i Cadafalch, de Gaudí, d'en Jujol, aquí no hi hagués hagut cap discussió. Això no es tocava i punt. Però quan toquem obra d'aquests arquitectes que ja que van quedar denostats, no? que ja no sembla que siguin d'interès, aquí és on tenim el problema. Aleshores jo penso que lo interessant d'això és reclamar aquesta idea de dir bé, això és un patrimoni que tenim del segle XIX, que és quan es va donar l'historicisme i l'eclecticisme i per això l'hem de conservar, o almenys conèixer-lo, perquè no pots apreciar allò que no coneixes. Per tant, el que cal és estudiar-lo i veure què dona de si, però sobretot estudiar-lo. Malauradament, les dues parts de baix, el sombra i sol, que eren les guixetes, les taquilles, no? Això ha desaparegut. I malauradament també, el que més greu em sap a mi, la façana s'ha conservat, però el que no s'ha conservat, malauradament, és l'interior de ferro. El que era interessant d'aquesta plaça de Braus era que tota l'estructura de les grades que suportava tot allò eren de columnes de ferro fos. I això ha anat tot a terra. També es podia haver fet, ja que la recuperem, doncs una intervenció que no fos tan agressiva amb això, no? Que estirem tot el que hi ha dintre i prou. Vull dir, penso que es podia haver fet amb una miqueta més de carinyo, no? I haver-se donat compte que el que interessava, a part de l'exterior també, era l'interior. Bé, obres més de Barcelona també. L'església de Santa Maria de Montalegre, que és de la Casa de la Caritat, aquí la va fer sense cobrar res, perquè evidentment totes les persones que treballaven per la Casa de la Caritat ho feien gratuïtament, no? Aquí no va cobrar honoraris d'arquitecte. És una església molt inspirada en el romànic, inclús en el bizantí, fixin-se com sempre anem a parar en estils del passat, de vegades força llunyans. Bé, i un altre edifici, aquest parlarem de l'interior, és la Maison Dorée. La Maison Dorée era un restaurant que estava a la plaça Catalunya, a la banda de baix, molt a propet de les Rambles. I la Maison Dorée ocupava aquesta cantonada amb el carrer Rivadeneira, no? Que és aquell que connecta amb Santana, oi? I l'interior el va dissenyar August Font i de fet va guanyar un premi de l'Ajuntament. Saben que l'Ajuntament des de 1899 donava uns premis d'arquitectura, tant d'interior com d'exterior, i aquest el va guanyar, l'interior de la Maison Dorée. La Maison Dorée era, com poden veure a la fotografia de baix a la dreta, doncs el lloc on l'aristocràcia, la burgesia, les famílies adinerades doncs anaven a ballar, a fer les posades de llarg, que en diríem. No? Doncs aquest és un edifici bonic, molt lligat a la història de la ciutat, doncs que també va ser de la mà d'August Font, i en canvi doncs es coneix la Maison Dorée, però no es coneix que l'artífex va ser ell. Després, abans els hi comentava el tema de la Caja de Ahorros i Monte de Piedad. Ell va fer 5 sucursals per aquesta empresa i des del 1892, que tenen la primera, fins al final, el 1915, o sigui que li van anar donant diferents encàrrecs. Anem a fer una passejada molt ràpida. Aquesta seria la primera, al carrer Hospital. Encara es poden veure aquests edificis. Aquesta, com veuen, torna a ser un estil bastant, bueno, diríem, neogòtic, no? Amb aquests arcs apuntats, amb algun element natural podríem veure, no? Aquí a la dreta en els capitells, i sempre amb la guardiola, perquè veuen aquesta imatge d'aquí, sempre hi posa una guardiola en totes els edificis de la Caixa d'Estalvis. Aquesta està a la plaça Sant Pere, davant del monestir de Sant Pere d'Espueles. Aquest és de l'any 98 i està una miqueta canviat, però bé, el que podem veure, que és molt diferent, és un estil més renaixentista, no? Amb aquests timpans arrodonits a sobre de les finestres, és un estil molt més sobri, amb una estàtua de Sant Pere a la cantonada, en aquí, que encara avui es conserva. Aquesta potser és la que més han vist vostès, està a la plaça Sant Jaume, just al costat de l'Ajuntament, i en aquesta és curiós perquè s'inspira en un renaixement espanyol, en el plateresc, que en diríem. Fa unes ornamentacions, unes filigranes, molt d'aquest estil, com per exemple poden veure la columna, on també tenim una guardiola, no? Aquí al mig, però tota rodejada d'aquesta filigrana, d'aquestes màscares renaixentistes, tan típiques de la Universitat de Salamanca, no? O aquests edificis més de renaixentistes de Castella. No? Aquesta està al carrer Gran de Gràcia. Aquesta està molt canviada, perquè realment la porta estava a l'esquerra, com la veuen, però en aquest cos central d'aquí no hi havia cap entrada, era una filera de finestres. La veritat és que l'han canviada molt, l'han reformada, però també forma part d'aquest gust neogòtic que tenia, no? Amb la galeria de finestres aquí, com els palaus gòtics que podem veure al carrer Montcada, per exemple, no? Aquest estil que a ell també doncs, li agradava tant i realment és el que més fa servir. No? Amb la noia, aquí, en aquesta mènsula d'aquí de la porta, es veu una noia que porta una bosseta de diners, no? Com si la portés a la caixa. No? I per últim, i fixem-nos en la data, perquè això és 1915, i aquest edifici, com poden veure, és molt més classicista. És un edifici que ja veu dels postulats noucentistes que estaven en aquell moment, no? Hi ha aquest retorn al classicisme, encara s'estan fent edificis modernistes, però recordem que aquí ja hi ha el noucentisme que està tirant endavant. Per tant, jo penso que aquí ell va ja agafar aquesta idea del classicisme. Hi ha són unes columnes corínties, no? Amb les guardioles que diem de sempre, és un edifici molt més auster, i té aquí dalt un mosaic de Sant Martí partint la capa, perquè això és el districte de Sant Martí, era la sucursal del Clot, que és el districte de Sant Martí. Bé, i aleshores ara ja anem acabant, voldria parlar una miqueta d'això que esmentava el senyor Roca del tema de la Casa Gralla, perquè penso que per Barcelona és un tema prou important com per explicar una mica. La Casa Gralla era una casa renaixentista que estava al carrer Portaferrissa. Era una casa que ja existia al segle XIV, i pensem que aquest pati que vostès estan veient a la dreta és un pati gòtic que devia ser de principis del XV. Però hi ha una reforma molt important d'aquesta casa. Aquesta casa és de la família d'Esplà, no, potser els hi sona l'ardiaca d'Esplà. Doncs quan una noia de la família es va casar amb un Gralla, es van convertir en els Gralla d'Esplà. I aquest Miquel Gralla, el 1516, va fer una gran reforma. I sembla ser que en aquesta reforma, a la façana de la casa que donava al carrer Portaferrissa, va ficar una gran façana molt ricament ornamentada per un escultor de l'època. Molts entesos en Renaixement diuen que podria ser Damià Forment. Damià Forment és un dels grans escultors renaixentistes de casa nostra, és el que va fer el retaule de l'alabastre de Poblet, del monestir de Poblet. Però no hi ha documentació d'això. Això en parlen, s'està estudiant l'estil, etc., però no se sap. Bé, aquesta casa, malauradament, el 1856 està afectada perquè l'Ajuntament volia obrir el carrer Duc de la Victòria. Llavors, el 1856, tot i l'oposició d'arquitectes, historiadors, de la gent, etc., malauradament es va tirar a terra. Per tant, van perdre jo m'atreveixo a dir que és el millor exemple de palau renaixentista, perquè ja saben que de Renaixement i de Barroc tampoc és que en tinguem tant a casa nostra. Malauradament aquí van perdre una bona oportunitat. Aleshores, diuen que les pedres van anar a parar al baluart de la muralla de Barcelona del carrer Tallers, el baluart que hi havia allà a Tallers. Bé, el 1881, el marquès de Brusi, que era el director fundador del Diari de Barcelona, compra unes pedres que troba en allà pensant-se que són les de la façana. I llavors li diu a l'August Font: "Mira, jo tinc una casa a Sant Gervasi, al carrer Alfons XII, allà vull que em posis aquesta façana." Quan August Font extén les pedres, s'han adonat que allò no és la façana, sinó que és el pati. I aleshores, com que allò era impossible d'adaptar-ho a la casa que ja tenia el marquès de Brusi, com que tenia un jardí molt gran, doncs decideixen muntar-ho com un pavelló independent en el jardí de Can Brusi. Això era el 1881. El 1907, quan ell ja és mort, el senyor Brusi, la seva filla, Josefa Maria, enderroca la casa i li diu a l'August Font una altra vegada que li faci una casa al voltant del pati de la Casa Gralla, que són aquestes fotografies que vostès tenen aquí, que daten de 1911. És la casa aquesta ja adaptada al voltant. Els plànols estan també al Col·legi d'Arquitectes i a l'Arxiu Contemporani de Barcelona. És una cosa realment molt interessant. Què passa? Que en aquell moment, quan torno al 1852, quan es volia tirar a terra la Casa Gralla, etc., clar, molts arquitectes van fer dibuixos. Elies Rogent, per exemple, va fer l'alçat d'aquest pati. Hi ha un bloc de notes que es va trobar no fa pas gaire, va trobar el doctor Joaquim Garriga amb una col·lecció particular i el va estudiar. I a tota la bibliografia es deia que hi havia uns dibuixos de l'il·lustrador i escenògraf Francesc Soler i Rovirosa que estaven perduts. Bé, doncs quan vaig fer la investigació i la senyora Maria Font, que és la besneta de l'August Font, a la qual he d'agrair perquè sense ella no es podria haver fet la tesi ni aquest llibre ni res, doncs ella em va posar a l'abast tots els papers que tenia i allà vaig trobar els dibuixos originals dedicats al senyor August Font, no? Això va ser realment una gran troballa gràcies a la Maria, no? Estan dedicats, com veuen vostès, senyor Augusto Font Arquitecto, de su amigo Soler i Rovirosa. Estan datats tots a dalt, com poden veure, de 1857, de gener. Llavors, el primer paper ja és tot a llapis i hi ha aquest esquema de la façana de la Casa Gralla i el que fa Soler i Rovirosa és copiar fil per randa tota l'ornamentació de les diferents finestres que hi havia. Per tant, per exemple, aquí a la dreta doncs posa número 1, veuen aquí? Número 1 i número 2. Per tant, les col·loquem aquí, ja sabem, la 1 i la 2, doncs tenien aquest element renaixentista original, evidentment. No? Això no sabem si és de Damià Forment o no, però en tot cas doncs les tenim totes ja numerades i perfectament recollides, en tot cas perquè els estudiosos del Renaixement puguin veure si això estilísticament podria ser d'en Damià Forment o no. Bé, li passo dos o tres perquè puguin veure la riquesa ornamental, d'això se'n deia escultura a la romana, no? Perquè era una escultura renaixentista que copiava, no? També en aquell moment del passat romà, no? Amb medallons, filigranes, garlandes, realment és una escultura molt i molt rica. Bé, i doncs per acabar, els hi mostro aquest vitrall, aquest dibuix de vitrall, que això estava, perquè ja és desaparegut, al cimbori de la catedral. El cimbori de la catedral que va fer l'August Font tenia una sèrie de vitralls tot al voltant. I aquests vitralls hi havia sempre persones relacionades amb la ciutat de Barcelona, no? Patrons, patrones, sants, bisbes, reis i reines, etc, etc. I a l'últim, i a l'últim que posa, hi posa el senyor Girona Vidal, que és el fill de Manel Girona, perquè els fills de Manel Girona, Manel també es deia, i Anna van pagar el cimbori, per tant estan els dos representats en els vitralls, i en aquest hi posa el senyor Girona i Vidal, i a darrere s'hi posa ell. Aquest senyor que veuen amb el seu trajo la seva barba blanca, és el senyor August Font. I a sota, si s'hi fixen, evidentment aquí posa Girona i Vidal, no? I aquí sota posa A. Font Architectus, en llatí. Amb això jo els hi poso aquesta imatge perquè malauradament doncs, aquests vitralls ja van desaparèixer amb la Guerra Civil i les bombes, etc. Van petar tots. És maco que tenim encara doncs, els dibuixos de com eren, però més que res per explicar-los, no? Com és que ell es posa en aquest vitrall? Doncs perquè ell és perfectament conscient que s'hi pot posar, perquè és un arquitecte reconegut, un arquitecte de prestigi, un arquitecte que el cridaven de tot arreu, i per això s'hi posa. El problema, com els deia, ha vingut després, que ara doncs, no se'l coneix. Esperem que ara la intenció de la tesi del llibre que dèiem, no? Que és l'única monografia que hi ha d'aquest senyor, i això que ha fet obres molt importants, però és l'únic llibre que hi ha d'ell, doncs, i de fet d'aquesta conferència i de les moltes que anem fent per aquí per allà, doncs el que intentem és posar en valor la tasca que aquest senyor va fer a Barcelona i per tot Catalunya, perquè jo només he parlat de les obres de Barcelona, però evidentment en va fer per tot arreu, Tarragona, Tortosa, el Pilar de Saragossa també té intervencions, etc. I es tracta d'això, d'apostar per revaloritzar la seva obra i no només la seva, sinó obrir camí a altres recerques, tesis doctorals, investigacions que puguin sorgir d'aquest segle XIX que d'alguna manera ens agradi més o ens agradi menys, doncs també ens ha donat la imatge de la Barcelona que tenim avui. I res més, moltes gràcies.
Bé, doncs com sempre, vostès tenen ara la paraula de tot allò que vulguin preguntar. Allà hi ha una pregunta. No, un moment, que com que ho enregistrem, així es queden constants.
Hola, què tal? Gràcies, molt interessant. Gràcies. Hi va haver alguna relació August Font-Gaudí?
Sí, i no és bona, eh? Si voleu us ho explico, la teniu tot explicada aquí, però us ho explico. A veure, sembla que hi ha una anècdota que s'explica de Gaudí, que va fer, se li va encarregar un dibuix, que havia de ser un dibuix d'un cementiri, no sé si alguna vegada l'han sentida, i ell va fer un dibuix molt bonic d'un cotxe fúnebre a la porta del cementiri, i del cementiri es va estar tan dibuixant el d'allò que no va dibuixar res més. I aleshores, bé, doncs, evidentment li va caure la bronca del professor. Doncs aquest professor era August Font. Llavors jo, per mi, que la cosa no va començar bé, perquè després, per exemple, Gaudí es va posicionar molt fortament al costat de Joan Martorell en el tema de la catedral i va carregar molt sobre August Font. Després també vaig trobar que August Font volia fer una reforma d'un campanar de Santa Maria del Mar, que estava en molt males condicions, i aleshores vaig trobar uns documents que deia que el senyor Antoni Gaudí havia dit que allò no estava per caure, sinó que aquest senyor es volia aprofitar del projecte. Li deia al Font, eh? Llavors es va fer una comissió d'experts que van anar a veure el senyor Gaudí a la Sagrada Família, que això també ens parla del prestigi que tenia Gaudí ja en aquella època, eh? El van anar a veure, van estar parlant amb ell, i llavors aquesta comissió va anar a fer un estudi del campanar per veure qui tenia raó. I li van donar la raó al Font. Llavors el Font va fer la reforma del campanar. Vull dir, he trobat aquests tres punts d'inflexió, diríem, i bé, sembla doncs que la relació no era gens bona, almenys pel que jo sé.
Hi havia una altra pregunta, aquí davant. Primera fila.
Hi ha molts altres arquitectes a l'estil d'aquests que estiguin abandonats?
Jo diria que la majoria estan abandonats. Jo, per exemple, noms que se m'ocorreixen, no? El Camil Oliveres, el Francesc de Paula Villar, el Josep Oriol Mestres mateix, no? Que va treballar abans que ell, però que també és d'aquesta època. O sigui, hi ha un camp obert a la investigació total. L'únic que s'ha estudiat una mica és l'Elies Rogent i poca cosa més, el Domènec Estapà també una mica, però perquè ja rossen el modernisme, diríem, no? Però aquests que no el toquen en absolut, doncs no, realment hi ha un buit important. Sí, hi ha un buit important. Hi ha molta feina per fer.
Sí, el pati gòtic de la Casa Gralla.
Sí. Ah, sí, no ho he dit, sí, gràcies. El pati gòtic de la Casa Gralla, clar, és que no, m'he deixat l'última part, que és que la Casa Brusi també va ser afectada quan es va fer la reforma de la plaça Molina i es va tirar a terra. I aleshores les pedres van viatjar fins a un antiquari a Màlaga i allà les va comprar un senyor que era el propietari de l'empresa Prosegur i el va muntar a Hospitalet de Llobregat i ara està a Hospitalet. O sigui que menys mal que les pedres han tornat, almenys aquestes les conservem, sí, sí.
Un més dels molts edificis viatgers que hi han per Barcelona, com vostès saben. Més preguntes?
Hola, més aviat pregunta no, és com no oblidar que les bases i en la difusió de l'utilització del ferro a les construccions de l'època del segle XIX i que han arribat fins avui dia, el quadrat d'or i totes aquestes construccions que tenim són gràcies al mestratge de l'arquitecte Joan Torres Guardiola.
Sí, sí, l'he esmentat, sí, tant.
I tant. Moltes vegades, i a l'August Font era molt amic del Torres Guardiola i moltes vegades li havia consultat coses, per exemple, amb això que havies dit de la cúpula
Palau
de Saragossa, doncs ell, August Font, em sembla que no sé com posava una mica massa carregat de ferro perquè potser tenia por que caigués al cimborri i va anar a buscar el seu professor i li va dir, tinc un problema, no? I el professor i el Joan Torres...
Bueno, eren els dos professors, sí, no era professor de l'August Font.
No,
sinó
però l'August Font era, vull dir, d'estructura metàl·lica només el Torres Guardiola.
Sí, i el Torres Guardiola, sí.
I durant 30 anys va tenir totes les generacions d'aquests arquitectes, no? El Gaudí, etcètera, etcètera.
Sí, sí, totalment, vull dir, totalment. Jo el que sabia és que el Torres Guardiola va fer aquesta estructura de ferro del Palau de Belles Arts, sí.
però, de la indústria també. I el Palau de la Indústria,
sí, que no és d'Alfons, sí, efectivament. El que passa que això de Saragossa que diu, jo vaig trobar un document, ara no recordo per qui estava escrit de l'època, ho puc mirar si l'interessa, que deia que estaven treballant els dos amb aquest tema, donant-li voltes al tema de la cúpula del Pilar, perquè sembla que diversos, diferents arquitectes havien intentat i tenia problemes estructurals, i estaven els dos donant-ne voltes. I llavors el Font diu que va tenir una idea, i llavors va anar a buscar el Torres Guardiola i va dir, escolta, mira't això. I al principi l'altre li va dir, ui, em sembla que això no d'allò. I després sí que es va seguir la idea del Font. Això és el que jo vaig trobar en un document, no puc dir si és cert o no, però és un document contemporani de l'època. Mm-hmm. O sigui que jo també tinc el Font com un gran calculista, per les coses que fa i el cimbori de la catedral i tot això. També cal dir que el cimbori de la catedral i tot això és cert que no va donar gaire bon resultat, perquè com vostès saben, la catedral s'ha tingut que restaurar tota, la façana i el cimbori, i s'ha tingut que canviar el ferro per titani, perquè el ferro s'oxidava, entrava l'aigua, petava i petaven les pedres. Aquí no es tracta de defensar a ultranza el senyor Font, no? Vull dir, va fer coses bé, coses malament, suposo que era una experimentació de l'època també, no? De dir, bueno, posem el ferro tal, i no van tenir en compte aquestes coses que ara veiem que sí que passen.
És igual, no? Que la pedrera també, la pedra i el ferro dels esbranes de l'època de l'original, doncs, sí. Bueno, era aquest recordatori.
Gràcies.
Doncs a mi m'agradaria preguntar una cosa, i és que una mica si es mira el dibuix proposat per la façana de Sant Just, que és molt austera, és sí. Molt com els laterals de Santa Maria del Mar,
sí.
És molt del gust del gòtic català, que en aquells moments, fins que l'Avedan arriba als anys 30, més aviat no tenia la consideració de gòtic canònic, sinó més aviat de gòtic embastardit o empobrit. Que és curiós que en allà ell s'hi llança, excepte potser una mica doncs, en el gran finestral, i en canvi, potser perquè està amb el mestre, uns anys després la catedral ja adopta un altre codi gòtic.
Efectivament.
Si ens ho poguessis explicar una mica,
sí,
això.
A veure,
l'aposta de Sant Just i el
tema,
canvi de paradigma.
Exacte. O sigui, aquí certament és un gòtic absolutament català, és a dir, un gòtic auster, poc decorat. Podem pensar a Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, no? És una mica en aquest estil. Realment és un gòtic català o meridional, no? Que moltes vegades se li diu, molt auster. En canvi, en la façana de la catedral ja hem vist aquesta profusió d'ornamentació. Per una banda hi ha el tema del mestre Carlí, que el frontis era bastant decorat. Pensa que el mestre Carlí era un mestre alemany i el gòtic d'allà no és com el d'aquí. Però això també va portar molta cua, perquè aquí, clar, per exemple, perquè no ho he portat, però la Real Acadèmia San Fernando li critica a Joan Martorell, sí que ho he llegit, no? Que diu, és molt decorat. No és ben bé gòtic català això. Això li diu, però ja et dic que és una mica, jo penso que és com una excusa, perquè després el que es fa al final és això. O sigui, la façana que fa el Josep Oriol Mestres, des d'un primer inici, encara que li critiquin, ja no és gòtic català, perquè igualment és molt ornamentada. I després ve el Font i encara l'ornamenta més i fa el cimbori i l'agulla. Van tenir molta entesa amb el que portava la catedral de Colònia en aquell moment, a Alemanya, que la façana també és del 19, i es van cartejar molt. Hi ha moltes cartes amb el Font, el Fuchs, que era l'escultor d'allà, el bisbe d'aquí, etc, perquè van tenir una mica com imatge també la catedral de Colònia. Per tant, veiem que anem rebent una mica de tot arreu, i al final, certament, la catedral no és un gòtic català ni molt menys. Per això va bé que ens en recordem que aquesta catedral s'acaba el 1914, no? Perquè per explicar que és un neogòtic. O sigui que la nostra catedral és gòtica menys la façana, que la façana és neogòtica i s'inspira en uns postulats molt més centroeuropeus.
Doncs escoltin, moltes gràcies
a vostès,
doctora Urbano, moltes gràcies a vostès i recordin que si els ve de gust, a baix els de la llibreria La Central, que tenen la concessió de la llibreria del museu, doncs tenen exemplars d'Eclecticisme i Arquitectura de Judit Urbano. Bé, i fins la propera, que serà, com saben vostès, el dilluns 24 de febrer, en què parlarem de la creació d'habitatge al nucli antic, precisament al segle XIX. Però abans, el que els vull dir és que, com saben, tenim a baix l'exposició al món de 1714, ep, no és perquè sigui el director del museu, els la recomano, però és que dijous, aquest dijous, comencem el cicle d'exposicions vinculat a el cicle de conferències vinculat a l'exposició. Cicle anomenat Barcelona-Catalunya al sistema mundial del 1714. I de què parlarem? Doncs la doctora Eva Serra ens parlarà del constitucionalisme a Catalunya de la postguerra de 1652 a les constitucions de 1702 i 1706. O sigui, sobretot l'elaboració de la tradició jurídica constitucionalista a la segona meitat del XVII, veient que no havíem quedat gaire contents de la guerra dels segadors i que doncs, Carles II no convocava corts de cap manera. I amb això va haver de fer front, doncs, Felip V, quan arriba, hi ha un pensament constitucional molt elaborat que es manifesta a les corts de 1701-1702. Com avui, també estarà molt bé, és un altre tema, és un altre cicle, això són els diàlegs, allò és un cicle de 6 conferències vinculades a tota la reflexió sobre doncs, l'inici del segle XVIII, tan complex i difícil, i el que se'n va desprendre, i doncs, els esperem, sigui en aquesta sessió de dijous, sigui d'aquí 15 dies, o sigui quan vostès vulguin. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies, doctora Urbana.
Gràcies a vosaltres.